Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia, 10 minuts, 1:15 del migdia. Això és Herrera des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, us parlo sempre amb molt de gust i avui començarem parlant, amb el desig que us agradi tots els temes que hem escollit per xerrar avui, tant Herrera com a migdia, començarem parlant del tema que és avui, que continua cuejant, no? I que continuarà, i és aquest decret d'estalvi energètic, no? Perquè aquesta nit ja entrava en vigor el tema de l'apagada dels aparadors. Si ja ahir parlaven dels aires condicionats, avui toca parlar dels aparadors. El seguiment ha estat irregular, eh? Ha estat per barris, no del tot. És el primer dia. S'ha de flexibilitzar, això és veritat, eh? Però continua la gran pregunta. En aquest cas, l'ha assenyalat, i els que estan compromesos o els que obliguen a fer aquest estalvi energètic d'entrada són els comerços, restauració, etcètera, etcètera. Però i monuments i tot això també fan estalvi d'energia, o no? No. Bé, parlarem amb el president de Comertia, el senyor David Sánchez, perquè ens doni les seves impressions sobre aquestes primeres hores i sobre el que vindrà al futur, sobretot. Sobretot hi ha un punt que crida molt l'atenció i veurem com continua això, i és el tema de totes les botigues i comerços que no tenen portes. És a dir, que quan tanquen en persiana, quan obren, no obren en persiana, però que no hi ha una porta física que separa l'interior de la botiga de l'exterior. La normativa diu que el dia 30 de setembre hauran d'estar aquestes portes instal·lades de tancament automàtic. Però bé, jo no sóc un expert en aquest tipus de qüestions, però tampoc penso que calgui ser un expert per sospitar un cert overbooking en tot això. Serà una de les preguntes que li farem al senyor David Sánchez. Però abans, anem a veure com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat, amb el Sergi Tor. Sergi, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Com tenim el temps?
Doncs calor intensa, i a més continuarà fins diumenge, eh? És a dir, algú diu que és potser la traca final de l'estiu, d'aquest estiu que va començar el mes de juny, abans de que els escolars marxessin de les seves aules, recordem aquells episodis de calor, i continua. Avui, fins i tot, en alguns punts de l'interior de Catalunya se poden superar els 40 graus. També hi haurà tempestes al Pirineu, eh? Per tercer dia, i que continuaran al llarg de tota la setmana, amb especial intensitat i violència que hi viu dissabte. Això serà el Pirineu i Prepirineu. Ahir va ser també una tempesta important a la zona de Pont de Suert. Temperatures actuals altes, a Tarragona 30 graus, Lleida, Barcelona 31, Girona 32, Andorra 25. Marque hores d'ara la màxima actual a Catalunya, Torroja del Priorat, amb 34,3. La mínima aquesta nit a Pont de Suert amb 11,5 graus. Com dèiem, tendència similar demà divendres, també dissabte, amb molta calor dissabte i amb un increment de les tempestes al Pirineu, i a partir del diumenge començarà la cosa a canviar. Una baixada de temperatures, no al litoral, sinó en alguns punts del Pirineu i Prepirineu, i a partir del dilluns, sí. A partir del dilluns, la baixada de temperatures serà a totes les províncies de Catalunya.
Bé, a veure com seran aquestes, almenys que sigui una calor normalitzada, diguem-ho així, eh?
Perquè t'estàs apuntant al meu pronòstic del dilluns, eh? Veig que te l'apuntes i que
sí,
dimarts
m'ho comentaràs. I tant que m'apunto. No et pots imaginar, eh? Sí, mira, sí, ahir sí. Vaig, per qüestions, anar a la platja, per la nit, passejar, perquè la calorada era important, i mai feia temps que no hi havia tanta gent a la platja de nit, banyant-se de nit. Feia molt de temps que no hi havia això. Va ser important. No obstant, ja jo hem parlat moltes vegades, l'aigua del Mediterrani està a 30 graus.
Sí, està molt calenta, eh?
No, està a 30 graus. Entra i és sopa. Eixes allà uns fideos i t'haces una sopita. És absolutament increïble. Bé, com tenim el trànsit i el transport públic, Sergi?
Bé, al transport públic no hi ha cap novetat. I en trànsit, tornem a la P7?
Tornem a la P7, l'episodi d'avui de la P7.
Sí, hauríem de dir el rètol de saps quan entres, però no quan surts, de la P7.
Malauradament és així, eh?
Tot i que també és una carretera molt, 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 molt quilomètrica, eh? Perquè comença des del sud de Tarragona i acaba a la frontera amb Girona.
No, i parlem de que la P7 també és un eix estratègic, i des de que van aixecar barreres de les peatges, clar, tothom utilitza aquest eix estratègic, és normal.
Sí, sí. Per tant, a hores d'ara, a la P7 trobem dos incidències perquè hi ha dos camions averiats, curiosament al sud i al nord de la carretera, a la zona del Perelló, sentit València, i a Biure, Girona, sentit a França. Com dèiem, hi ha retencions amb aquests punts a causa de dos camions averiats a la AP7. A banda d'aquesta carretera, doncs, hi ha molta trànsit a les carreteres d'accés a les platges de Girona. Per exemple, trobem 5 quilòmetres de retenció a l'eix 614 d'accés a Cadaqués. També va molt plena la C31 Torroella de Montgrí, direcció Vergès, la C63 Palafrugell, i també trobem molta densitat de trànsit a l'accés a Lloret de Mar, Blanes, a la carretera Torroella-Estartit. Entre d'altres, perquè hi ha molta densitat hores d'ara a Girona i l'accés al seu litoral.
Sergi, què en destacarem de l'actualitat a aquestes hores?
Doncs mira, avui marxarem a l'informatiu a Ciutat Vella, perquè dins de la problemàtica també dels locals de bars i restauració, pels 25 graus, i tenen 25, amb les noves mesures d'estalvi energètic, s'afegeix que l'Ajuntament de Barcelona està impulsant per primers de setembre la campanya d'avançament horari d'una hora de tancament. Les terrasses a les 11 de la nit, de diumenge a dijous, i a la mitjanit divendres i dissabte. Bé, anem a Ciutat Vella, però per parlar del soroll, per parlar dels veïns. Ens estan comentant, doncs, que sí, que el soroll és inaguantable, que alguna cosa s'ha de fer. Els bars consideren que avançar el tancament els perjudicarà econòmicament i el que incrementarà seran els botellots. Marxarem, doncs, cap a Ciutat Vella, un dels punts amb els quals l'Ajuntament de Barcelona està situant a hores d'ara aquesta nova campanya horària que s'iniciarà a principis de setembre. També a 5 places de Gràcia i a Sants, Enric Granados i a Poble Sec, entre d'altres. I també, doncs, en aquest cas, la policia i Mossos d'Esquadra estan investigant dos denúncies per violació. Una grupal al Parc de la Llacuna, al Poble Nou. Una noia, quan tornava sola a casa, va ser presumptament violada per tres nois. I una altra, doncs, que va succeir al mes de juny amb un pis ocupat de El Raval. I també destaquem que Inspecció de Treball, que depèn del govern de la Generalitat, proposa una multa de gairebé 6 milions d'euros per la multinacional Amazon per considerar que fa una cessió il·legal de treballadors a 17 empreses subcontractades. Concretament serien 600 treballadors que, segons Inspector de Treball, haurien d'estar amb el conveni col·lectiu d'Amazon i, al tenir una cessió temporal, tenen altres condicions laborals que no s'adequen a la llei i també, doncs, amb no les condicions que haurien d'estar segons la llei, i per això, atenció a aquesta multa proposada d'Inspecció de Treball de gairebé 6 milions d'euros.
Sergi Tor, moltíssimes gràcies, a la una més.
Fins després.
Cuida't, fins després, gràcies. L'actualitat esportiva amb el Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel? Avui reunions, ja sabràs per què, per les inscripcions dels jugadors del Futbol Club Barcelona. I ara mateix estan a les oficines del Camp Nou el president Joan Laporta, el vicepresident Rafael Juste i el director de l'àrea de futbol, Mateu Alemany. Queden dos dies per al debut Lligué contra el Rayo, dissabte a les 9 de la nit a l'Spotify Camp Nou, i no estan inscrits ni els 5 fitxatges ni les dues continuïtats d'Ousmane Dembélé i Sergi Roberto. De fet, la porta ha cancel·lat les seves vacances a Sagaró, estava a la Costa Brava, i les ha cancel·lat per poder afrontar personalment aquestes hores decisives. De fet, estan amb una auditora externa que els està ajudant amb els números de la Lliga. També Nico, ja el tenim a València, ahir va parlar davant els mitjans, va dir que sí, que havia parlat amb Gattuso, que està content i jugarà cedit al València Club de Futbol la propera temporada, però ell s'ha acomiadat amb un fins després i dient que tornarà la temporada vinent. O sigui, ell té clar que va per créixer, a sumar minuts i a tornarà la temporada que ve per convèncer Xavi definitivament que mereix estar al primer equip del Futbol Club Barcelona. L'Espanyol s'ha acomiadat Gulei, que torna a Xina. Vilena s'ha fet oficial la seva cessió a la Salernitana de la Sèrie A, i Dragowski ja no serà opció per reforçar la porteria de l'Espanyol perquè ha fitxat per l'Espezia. El Girona...
Al final, RDT es queda? Marxa? Què passa amb RDT? Mira,
ja va dir a Catoira aquesta setmana que, clar, fins al 31 d'agost començarà la Lliga, no? Perquè no sembla que en 48 hores s'hagi de decidir, però clar, com és veritat que hi ha aquí una cosa que és que comença la Lliga però el mercat de fitxatges segueix dues setmanes més, que hi ha gent que diu que el millor seria que quan comença la Lliga que es tanquin tots els mercats de fitxatges i ja no pugui passar res més, però bueno...
Seria el més coherent, no? Perquè, perquè clar, tu tens RDT, no saps si marxa o no marxa, comença la Lliga, tens un jugador valuós en aquest cas i no saps què passarà amb ell, i a més és una qüestió que no és gaire coherent.
I a dos quarts de dues tindrem a la presentació de Yangel Herrera al Girona. Avui a Sports Cope, com t'entrevistarem a Nani Roma amb la Silvia Ortiz a partir de les 3 i 25 minuts, i a les enquestes del dia al nostre compte de Twitter, @SportsCope, que podeu votar ja en clau blaugrana. Us preguntem qui creieu que guanyarà la Lliga aquesta temporada. El Barça, dieu el 73%. 73% diu el Barça, Real Madrid 21% i un altre un 6%. I a l'Espanyol, com qualificaríeu, ara que ja s'ha acomiadat, la trajectòria de Gulei al conjunt blanc i blau. Dieu que regular el 52%, que bona el 27%, i els que menys, el 21%, que dolenta.
No, jo diria que discreta, en tot cas. Jo sí. M'apuntaria discreta, i sí que m'apuntaria que el Barça guanyarà la Lliga, que he de dir. Amb un 70% i escaig, les esperances són les que hi ha, en aquest cas.
Era bona, la de discreta era bona, podíem haver-la afegit.
Discreta, però, discreta. Sí, però... Víctor, escolta, moltes gràcies. A la una més.
A la una més.
Gràcies, fins després. De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlarem d'entrada aquest seguiment irregular a l'hora de pagar dels separadors. Parlarem de tot plegat, de l'energia, de les temperatures, d'aquestes primeres 24 hores del decret d'estalvi energètic, amb el president de Comertia, el senyor David Sánchez. En parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Torna la Lliga. Torna Tiempo de Juego. Torna el Barça. Torna la passió del millor futbol. Torna l'equip líder de la ràdio esportiva.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Des del Camp Nou, Barça, Rayo Vallecano.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Este año bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hoy, hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos. Y...
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos. Luis Rodríguez.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Cataluña y Andorra.
Adrián González, de Mundo Natural, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Estoy encantado de tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de Colacel Platinum. ¿Qué es Colacel Platinum?
Colacel Platinum es un suplemento a base de colágeno hidrolizado puro de origen marino. Esta vez combina la tecnología Berisol con estudios clínicos y muy interesante, muy importante, algo que supere a todo lo que es el colágeno tradicional que hemos estado adaptado hasta ahora. Aporta también astrágalo. El extracto de astrágalo estimula las células madres, que son células pluripotenciales que están dispuestas y van viajando por todo nuestro organismo mirando allí donde hay que reparar, donde tenemos que rejuvenecer los tejidos. Importante también la astaxantina. La astaxantina es hasta 500 veces más antioxidante que la vitamina C. Por lo tanto, lo hemos incorporado aquí. Importante para el hígado, para la piel, para la vista. Por lo tanto, no podía faltar en un suplemento tan potente como es el Colacel Platinum. Y además, la típica acción que nosotros buscamos en nuestro laboratorio y que no lo hace nadie más, que es inhibir esas enzimas colagenasas, esas metaloproteinasas que van degradando todo lo que es el tejido de relleno, sostén, elastina, colágeno, ácido hialurónico. Todo eso se va perdiendo por el paso de los años, Cruz, porque estas enzimas se disparan a partir de los 25-30 años. Así que Colacel Platinum, con todos estos ingredientes y además con ese selenio y ese zinc que necesitamos para activar las enzimas reparadoras de nuestro organismo, hace que sea uno de los suplementos más potentes que hay en el mercado, y así Colacel Platinum se convierte en algo más que colágeno.
O sea, digamos que ya a partir de los 25-30 años sería ideal poderlo empezar a tomarlo.
Importantísimo, a partir de esa edad es cuando se disparan estas enzimas, que juegan un papel muy importante en la etapa embriológica, porque nos moldean, nos dan la forma a los dedos, a todos los tejidos, pero ya a partir de esta edad comienza el proceso de envejecimiento precisamente por la acción de estas enzimas. Imagínate que cuando estas proteínas con capacidad enzimática, que son como tijeras, van degradando todo el tejido de sostén, por ejemplo, en la piel, ¿qué ocurre? Flacidez, descolgamiento, arrugas superficiales y profundas, manchas, síntomas de envejecimiento. Pues esto hay que detenerlo, así es como trabaja el Colacel Platinum.
¿Cuál sería la posología del Colacel Platinum?
Muy sencillo, una ampolla al día es lo ideal, un vial de esto al día es ideal, siempre fuera de las comidas, eso sí, porque acuérdate que el colágeno es una proteína y además lleva muchos antioxidantes, lleva muchos nutrientes, vitaminas, que pueden competir con los de la dieta. Por lo tanto, si le quieres sacar mejor partido, te recomiendo siempre que lo tomes con el estómago vacío.
Pues ya lo sabéis, podéis adquirir el Colacel Platinum llamando al 91-446-0000, es el teléfono de Mundo Natural, 91-446-0000, en tiendas especializadas, en herbolerías, parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Ir donde nos lleve el viento.
Apagada a mitges dels aparadors comercials, la primera nit d'entrada en vigor del decret d'estalvi energètic. Alguns establiments fins i tot han tancat les llums abans de les 10 de la nit perquè encara no ho teníem programat, però això va per barris. Tot cal que ens adaptem a la situació. Tenim el telèfon per parlar d'aquest tema, d'aquest decret, tant en temperatures com a l'hora de pagar els aparadors, qüestió de decret d'estalvi energètic, el president de Comertia, el senyor David Sánchez. David, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies. I hi ha molta polèmica amb això. És cert? Vull dir, hi ha polèmica? És molt improvisat? És massa precipitat, com diuen els comerciants?
Bé, m'agradaria començar per la qüestió de fons, no?
És a dir, endavant.
Nosaltres, quan parlem ja del retail, per dir-ho així, tenim una conscienciació molt clara per el que és l'estalvi energètic. Primer, per una qüestió econòmica, tots sabem l'increment que hem tingut de preus, però també per una qüestió de sostenibilitat, és a dir, tots tenim que estar orientats a tenir un consum més eficient. Això, a part del temps, passa també per l'eficiència amb els sistemes que tenim, és a dir, il·luminacions que tinguin baix consum energètic, el mateix passa amb sistemes d'aire, i en aquest sentit sí que trobar i cercar solucions globals i per tothom iguals a qüestions que són complexes, sí que ho trobem precipitat. En aquest sentit, tenim que tenir en compte que podria ser més interessant una qüestió d'educació, és a dir, què fem nosaltres a les nostres cases? Recordem que si ens imaginem un edifici, les plantes comercials són els baixos, però 5 o 6 plantes vivim nosaltres. És a dir, no seria també interessant educar-nos a tots respecte, per exemple, no posar l'aire condicionat en les finestres obertes, posar a casa nostra l'aire condicionat en una temperatura que no tinguem que portar jaqueta. És a dir, sí que creiem que en comptes de focalitzar en un sector tan tocat com és el del comerç i el de la restauració, hagués sigut més interessant una qüestió més, doncs, d'explicar, i segurament el resultat hagués sigut molt més important. Tenim que imaginar-nos, per exemple, doncs una botiga de roba amb una població amb un 80% d'humitat, doncs 27 graus és inviable. És a dir, ningú tindrà d'aprovar-se per això si ens roba en un lloc on estem suant. I en aquest sentit sí que pensem que per determinats sectors és excessiu. De la mateixa forma, doncs un aparador, a lo millor, amb dos bombetes de baix consum energètic que dona llum al carrer, que fa els nostres carrers més segurs i més agradables, doncs no són part del problema, sinó part de la solució. Sí que tindríem que haver dedicat temps a pensar-ho millor i a fer-ho més quirúrgic, és a dir, estudiar cas per cas. En aquest sentit, sí que crec que la polèmica, doncs, en certa forma, té una certa raó de ser, perquè hi ha sectors concrets que és injust, per dir-ho així.
Clar, el cas és que tot això estarà en vigor, com a mínim, fins, això s'ha dit el govern, fins al novembre del 2023, però ara suposo que, i és només una suposició, sense tenir coneixement, que tot això que estàs dient serà fàcil de veure en pocs dies. És possible que hi hagi una adequació, una adaptació en funció d'aquesta situació quirúrgica, com explicaves?
Clar, primer tenim en compte, també la salut dels nostres treballadors i dels nostres clients. En aquest sentit, la normativa laboral està per sobre. És a dir, no, un treball, imaginem-nos, on es tenen que repondre o on es tenen que moure constantment, 27 graus és excessiu, ja ho diu la llei laboral. Per tant, en aquest sentit, té sentit els 25 graus, perquè en aquest sentit protegeix la salut de les persones, per dir-ho així. Després, les qüestions tècniques, és a dir, segons quines regulacions, segons quins reguladors, tècnicament, els proveïdors ara mateix, doncs, per exemple, les cortines d'aire, no hi ha stock per poder-ho solucionar en 15 dies. De la mateixa forma, doncs, segons quins reguladors i temporitzadors que tenen que reprogramar-se o tenen que instal·lar-se, és materialment impossible el poder-ho adaptar en tan poc temps. El que ens diuen és que, en certa forma, el primer doncs serà informar, per dir-ho així, si no sancionar. Esperem que sigui així, perquè és materialment impossible que, doncs, imaginem-nos les decenes de milers d'establiments que n'hi ha, tots en una setmana puguin adequar tècnicament les seves botigues.
No, de fet, ja la flexibilitat ja es va anunciar, es va dir que seria, hi hauria una flexibilitat d'entrada. Clar, jo estava parlant, i ahir em penso que em parlaven, d'aquests comerços que, per exemple, no tenen porta de cara al carrer. Són comerços que, per tancar, doncs, baixen persiana, i quan obren persiana, doncs, no hi ha una porta que tanqui. Una qüestió que serà obligatòria el 30 de setembre. Igual m'equivoco, jo no sóc expert en aquest tipus de coses, però molts comerços que no tenen porta, si han de posar una com a tope el 30 de setembre, ostres, veig un overbooking aquí importantíssim.
És que és materialment impossible. De fet, jo he fet consultes a proveïdors que tenim i ens diuen que és materialment impossible. Em diuen que potser, doncs, imagina't el concepte de cortines d'aire, que és extrapolable al que m'estàs dient, amb mecanismes per posar portes.
D'acord.
Em diuen que el distribuïdor més important que puguem tenir a una gran ciutat com Barcelona pot tenir 40 o 50 en estoc. Clar, una qüestió que tenen que ser milers és impossible. I després, l'altra derivada és que moltíssimes petites companyies ho estan passant molt malament i sabem que estan sobrevivint. En aquest sentit, això hauria d'haver vingut amb ajudes annexes perquè, en el fons, és eficiència energètica, és un bé per tots. En aquest sentit, sí que creiem que es podria haver fet d'una forma més empàtica i menys traumàtica, per dir-ho així, per moltíssims comerços.
Hi ha una cosa, David, que ja ho has comentat, que i és una evidència, i crec que tots podríem estar d'acord en això, que s'ha d'estalviar energia. Per unes qüestions, per moltes qüestions. D'entrada, doncs, per la qüestió que ve de la Unió Europea, de l'estalvi energètic, un 7% que toca a Espanya per qüestions si Rússia tanca l'aixeta o no tanca l'aixeta, etcètera, no? Però és igual, l'estalvi d'energia per qüestions de sostenibilitat, encara que no passés això, s'hauria de posar en marxa. Clar, la pregunta és, el pas és el correcte? És a dir, s'estalviarà suficient energia amb aquesta mesura?
És que l'estalvi energètic és una qüestió d'educació col·lectiva.
D'acord.
Insisteixo. Sí, sí. Si després, com a individus en casa nostra, ens posem l'aire condicionat a 23 graus i ens posem una sudadera per no passar fred, doncs, evidentment, aquí falla una qüestió d'educació i en aquest sentit no, crec que no s'està fent lo suficient. El comerç, moltes vegades, nosaltres som prioritaris perquè tot el tema de la sostenibilitat, és a dir, reciclatge de materials, proveïdors el més propers possibles per la petjada de carboni que sigui la mínima, consums energètics, il·luminacions de baix consum i d'alta resolució, tot això portem moltíssims anys. En aquest sentit, trobo que ha sigut una miqueta injust senyalar a un sector com la solució per un problema que és geopolític. És a dir, el que no tinc que ficar-me en aquests temes, però tenim que plantejar-nos com hem arribat fins aquí. I moltes vegades, doncs, el pobre botiguer, no ficar-li tota la pressió mediàtica ara mateix conforme si arribarem o no arribarem a aquest 7 o 8%. Evidentment, a part de que sigui ara mateix una necessitat, aquest 7 o 8%, tots vivim en un planeta que els recursos són limitats. I està clar que amb aquest nivell, doncs, de malbaratament que fem de moltíssims recursos, no som sostenibles. Això com a individus ho tenim claríssim, però és una qüestió cultural i és una qüestió de país, tots com a individus. En aquest sentit, formació, explicació, ajudes a l'adaptació, és com voler trobar solucions senzilles per problemes molt grans, i segurament seran solucions molt grans per un problema, doncs, que tenim aquí i que tots hem de ser part de la solució i no contribuir al problema. Insisteixo, tots els treballadors, empresaris i clients del retail i la restauració estem alineats amb un estalvi energètic per una qüestió de filosofia, per una qüestió de sostenibilitat del planeta. El que no podem fer és que polítiques incorrectes de moltíssims anys voler-ho solucionar en 15 dies fent passar calor als nostres clients i als nostres treballadors, o que a l'hivern doncs s'hagin de congelar, o que els nostres carrers a les 10 i 10 de la nit de determinades poblacions on no hi ha il·luminació doncs sembli doncs una pel·lícula de por. En aquest sentit, tenim que ser una miqueta més empàtics i tenim que anar tots alineats en comptes de començar a assenyalar sectors, que crec que això no forma part de cap solució pràctica.
La darrera pregunta que et faré, David, ja amb això acabo, és conforme... Igual és massa aviat per parlar d'això, però crec que te l'ha de fer, i és una qüestió de previsió. Previsió de clients. Tu creus que això afectarà a la clientela? És a dir, la gent anirà menys a comprar o entrarà menys a una botiga de roba per aquestes qüestions?
Jo faig una reflexió. Et contestaré amb una pregunta també.
Vale.
Si nosaltres normalment doncs anem a un cinema doncs per una qüestió d'estar a gust, de que estem assentats amb un sofà que és molt confortable, amb una pantalla que és molt xula, amb un xoc que està molt bé, i estem pitjor que a casa nostra i suant, anirem al cinema o ens quedarem a casa?
La pel·li ha de ser molt bona.
I a part, permetem una altra reflexió. Si en comptes de tenir una sala, 100 persones, amb un consum energètic, tenim 100 vivendes amb 100 aires acondicionats endollats a la mateixa vegada per veure aquesta pel·lícula, no estem empitjorant la situació en comptes de millorar-la. Insisteixo, mai hi ha solucions fàcils per problemes complexos, i moltes vegades assenyalar un sector com la restauració o l'oci o el retail és del tot injust. Insisteixo, la reflexió que m'agradaria fer als nostres oients, ara quan sortim al carrer i mirem un edifici, veurem que hi ha dos locals comercials i segurament hi ha 15 pisos. No creiem que la solució són els 17, és a dir, que tots tenim que alineats en la mateixa línia i no assenyalar simplement a una petita porció, que per molt que vulguin, doncs serà complexa. Insisteixo, la part més important, que tots volem aquest estalvi energètic per una qüestió de sostenibilitat del planeta, no per una qüestió de que ara tinguem un problema conjuntural amb Rússia i el subministrament de gas. Crec que simplement tenim l'obligació de deixar un planeta millor als nostres fills del que ens hem trobat, i segurament no anem en aquesta línia.
Doncs, senyor David Sánchez, president de Comertia, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies i bones vacances a les que estiguin.
Igualment. Bé, però tot això de la qüestió energètica que ha fet pujar tots els preus i aquesta inflació que tenim, ens ha fet aixecar les orelles. S'estalviarà prou energia? S'accelerarà altra la transició a les renovables? De seguida en parlarem del tema amb el professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliba Ceu, el senyor Albert Guibernau, i en parlarem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
$200,000. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio, y tú, el de una tumba.
el bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El viernes por la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Classics en 13.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estalviarem prou energia, ja sabeu, puja tot això que tenim a sobre, ve també agafat de la mà per qüestions d'inflació. La pujada de preus d'energia, doncs, dispara els preus. Estalviarem prou energia també, és un cacau que tenim a sobre, importantíssim. Tenim al telèfon el professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliba Feu, el senyor Albert Guibernau. Albert, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Albert. Clar, tu veus aquests estalvis energètics als comerços d'entrada, monuments i de més, i penses, d'acord, hem d'estalviar energia, però és suficient això per començar?
Bé, és un primer pas. Sí que el primer dia d'aplicació de les mesures doncs, es va experimentar una caiguda del consum d'energia. També s'ha experimentat els darrers mesos una caiguda del consum d'energia precisament també per l'increment del preu de l'energia, o sigui, és a dir, que el fet de l'increment de costos doncs, està fent que moltes famílies abans de la mesura ja no fessin servir l'aire condicionat o el limitessin a unes hores concretes. També en el cas de les empreses que han vist com aquests darrers mesos s'incrementava molt la factura de la llum i ja havien començat a fer algunes mesures. No? En el cas d'Espanya no és dramàtic el tall de gas que podria fer Rússia a Alemanya perquè no ens afecta directament, però sí que afectaria de forma derivada o indirecta si Alemanya hagués de reduir la seva producció industrial. Perquè, vulguis o no, doncs, Alemanya segueix sent el motor industrial d'Europa i si aquest motor industrial o aquest cor deixa de bategar i deixa d'enviar doncs, mercaderies, productes intermitjos, materials a la resta d'Europa, doncs es veuria afectat per aquesta mesura.
Clar, i ara que parles d'això, Albert, clar, suposo que tot això, quan ja s'està veient clarament les orelles al llop, la pregunta seria si això accelerarà el seu autosuficients energèticament parlant, si es pot arribar a aquest punt mitjançant, jo què sé, energies renovables, etcètera, etcètera.
S'ha incrementat i es posarà de manifest en els propers mesos a la Unió Europea. És molt indicatiu també que el gas i que l'energia nuclear la Comissió Europea les hagi classificat com a verdes. És un indicatiu que segurament hi haurà ajudes o veurem una reactivació de l'energia nuclear, que això principalment beneficia a França, que està invertint molt en energia nuclear. Nosaltres a l'economia espanyola no està desenvolupant energia nuclear pels motius X, no? Però sí que està indicant un camí per on anar, no? Si, també accelerarà si tot funciona i la Unió Europea esdevé com un ent energètic comú, les connexions amb la resta d'Europa, la connexió amb l'energia francesa pel Pirineu o per Osca principalment, no? Per facilitar aquesta connexió de l'energia espanyola amb la resta de l'energia, no? Que ens trobem que l'economia espanyola és energèticament deficient. I jo crec que s'hauria d'obrir el debat a l'economia espanyola de la necessitat, perquè vulguis o no, el fet d'estar comprant energia a França, l'energia a França, la que estem comprant, està sortint de centrals nuclears, si esclatés o desaltrar el que ara allà, doncs t'afectaria igual.
T'afectaria, sí, et toca igual la cosa, sí.
S'ha d'obrir un debat i analitzar. Recordo no fa gaires anys que l'UPC volien obrir un centre d'estudi d'energia nuclear i es va frenar, no? I jo crec que no és el camí frenar, sinó estudiar, veure com funciona, etcètera, veure si compensa. També hi ha algunes zones que volen atraure aquestes centrals per desenvolupament econòmic doncs, que generen a la regió. Recordem alguns municipis que han tingut aquestes centrals ara ha estat dels municipis amb més activitat, més riquesa, més inversió per habitar, no? Que s'hauria d'obrir aquest treball, jo crec.
No oblidem que tota aquesta alçada de preus que tenim, aquesta inflació, el punt d'origen és l'elevat preu de l'energia. Quan puja l'energia, en tots els seus aspectes i formes, doncs puja tot, absolutament tot. On està el sostre, Albert? Perquè, clar, un creixement de la inflació d'aquesta manera no ens mata directament, ens mata comercialment, es mata industrialment, es mata com a consumidors. Fa malmetre i clar, penses, i el sostre on està de tot això?
Així és. El sostre segurament el veurem aquest hivern, veurem on s'alinea entre això, una guerra, un dèficit energètic, una inflació notable que en part ve determinada per aquest increment de preus. No hem d'oblidar que bona part dels productes tenen una derivada de l'energia, és a dir, des dels agricultors que per recollir la fruita necessiten combustible amb el que fer funcionar els tractors, fins a qualsevol derivat del plàstic que ve del petroli, és a dir, pràcticament tot té una derivada a l'energia. Si l'energia puja, aquests productes pugen. Si hi ha una pujada de preu d'aquests productes, hi haurà una caiguda del consum d'aquests productes. I si hi ha una caiguda del consum d'aquests productes, hi haurà acomiadaments a les empreses d'aquests productes. Mm-hmm. Amb la qual cosa, l'espiral negativa doncs la veurem encara uns mesos, no? Aquesta caiguda de consum, caiguda de l'ocupació, caiguda dels beneficis empresarials, i això s'arreglarà o es veurà amb un ajust. Hem vist com la Reserva Federal Americana ha pujat els tipus d'interès de forma dràstica, de forma molt ràpida. Mm-hmm. El Banc Central Europeu ha pujat relativament als tipus d'interès, però, clar, la Reserva Federal Americana ara els té entre el 2 i el 2,25%. Nosaltres els tenim al 0,5%. I la tendència sempre del Banc Central Europeu és a reproduir els moviments de la Reserva Federal, però de forma molt més lenta, amb la qual cosa dificulta molt la sortida de la crisi. Als Estats Units segurament veurem com, a partir del desembre, gener, ja començarà a controlar molt la inflació, perquè talla de cop els diners que van de la Reserva Federal als bancs i dels bancs a les famílies i a les empreses, no? És un xoc, un ajust molt més ràpid, però o molt més dur, però molt més ràpid, no? En canvi, el Banc Central Europeu tendeix a ralentir aquest canvi per acabar fent el que fa la Reserva Federal Americana, però amb molts mesos o inclús anys de diferència.
És curiós, perquè ahir precisament es parlava d'això, que sorpresivament, i cap expert ho havia previst, es veu que la inflació als Estats Units ja ha frenat, ja comença a frenar de forma clara, molt més abans del que s'esperava.
Sí, perquè fan els ajustos molt més ràpids, és a dir, tallen en sec, el que fan és amputar, per dir-ho així, tenim una...
No, en qüestió de peles, els Estats Units saben com fer-ho, ho han fet tota la seva vida.
I de fet és això, si mires des dels anys 2000, des del naixement de l'euro, la tendència en els tipus d'interès del Banc Central Europeu és a reproduir l'evolució de la Reserva Federal Americana, però amb un component molt més estable a nivell de variacions, però molt més lent en la recuperació. En canvi, als Estats Units no li tremolen les cames en passar del 2,25, i si veu que ha de reactivar l'economia, probablement en 4 o 5 mesos ho baixi al 0,5%.
Sí, sí, que no els hi tremola el pols pel fer-ho. No.
En canvi, el Banc Central Europeu sol anar de 0,25, 0,5, però amb molts mesos de diferència. Mm.
Doncs Albert Guibernau, professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba Ceu, com sempre, gràcies per haver atès la nostra trucada, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.
I el que ens tocarà amb aquesta inflació que tenim a sobre. És una cosa, tot això comença amb els preus de l'energia. No oblidem això, que l'inici, fins i tot abans de la guerra d'Ucraïna, ja teníem els preus de l'energia disparats. Que no és una qüestió tota de la guerra d'Ucraïna. Que sí, que això ha agreujat i molt la situació, d'acord. Que és la principal responsable? No del tot. Arribem a la 1 i entrats en migdia a COPE Catalunya i Andorra. Parlarem de la tardor, del que s'estira sobre la tardor, i és que la tardor portarà una vaga, en principi, si no s'arriba a un acord, una vaga d'escombraries a Barcelona. UGT denuncia l'incompliment dels acords salarials. De seguida en parlarem a migdia amb el Ramon Cebrián, president de la UGT Serveis Públics Catalunya. I parlarem dels mosquits tigre. Aquests animalons, molt fastigosos i emprenyadors de l'estiu, doncs fan unes picades realment molestes. Es poden evitar aquestes picades? Parlarem amb l'entomòleg, el doctor Miquel Bengoa, perquè ens expliqui tres quarts. Truquets, no?, en tot cas. Arribem a la una. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
La una a las